estem una setmana més a Variant Pi i, a més, esta setmana, ja ho sabeu, és una setmana especial perquè estem dedicant gran part de la programació a el Dia de les Dones, al Dia Internacional de les Dones. I per això tenim avui a Rafa Sartorio, el filòsof, el professor de filosofia, podem dir, de Ràdio Benicarló, que ve a portar-nos un tema relacionat amb això, si no m'equivoco. Bon dia, Rafa, què tal?
Bon dia. Doncs sí, seguint el teu suggeriment, farem un parèntesi sobre el tema de l'ànima i deixem amb això a l'ànima de la dona del professor de Cantor una altra setmana apresonada en el seu xip.
Ei.
I dedicarem la secció a parlar, com ens ha suggerit, de dones i filosofia.
La veritat és que és un tema molt ampli i que dona per a molt.
És molt ampli. Em limitaré a dos aspectes. Una reflexió sobre el feminisme en la filosofia i una segona part sobre l'absència de dones en la filosofia.
Vale, i llavors parlarem primer sobre feminisme i filosofia.
Sí, mira, i la primera cosa que es fa en filosofia és definir.
Vale.
De manera que definim, i definir no cal anar a un diccionari de filosofia. He agafat dos diccionaris, el diccionari de valencià, que diu que el feminisme és un moviment social que denuncia la submissió tradicional de les dones als homes i promou l'equiparació de drets entre els dos gèneres. El diccionari de la Real Academia Española diu feminismo, movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres.
Segons sempre ho plantegen les definicions, pareix una qüestió de drets humans bàsics.
Efectivament, és una qüestió de drets humans bàsics i, com a tal, no és una qüestió discutible. No discutim la reintroducció de l'esclavitud, ni qüestionem si es pot ser o no racista o xenòfob. Però, en canvi, s'ha imposat el relat reaccionari de manera que molts homes i dones em diuen no sóc feminista, com si fos una cosa ser feminista radical, extremista, poc elegant.
És que pareix que molta gent busca com un terme mitjà i dibuixa dos extrems, el masclisme i fica a l'altre extrem el feminisme.
Exactament, com si fossin elements oposats del mateix espectre, però no ho són, no té res a veure. El feminisme va de drets, el masclisme va de privilegis. La diferència entre dret i privilegi és que els drets són universals i els privilegis són particulars. És completament distint des d'un punt de vista conceptual.
I com dius, dir que no eres masclista ni feminista és com dir que no eres ni racista ni antiracista, que no estàs a favor dels drets civils ni en contra.
Efectivament. Recordo que Kathleen Moran, amb una novel·la molt divertida, que recomano des d'aquí, que es titula, està en castellà, Cómo ser mujer, comentava que només el 40%, era una enquesta, que només el 40% de les dones angleses es consideraven feministes. Qual cosa vol dir que el 60% de les dones angleses no es consideren feministes, no? I ella deia, clar, aquestes dones que no es consideren feministes, els hauria de preguntar, quins aspectes concrets del feminisme et semblen malament? Els drets de les dones, la igualtat salarial, la denúncia de la discriminació per raó de gènere, que les dones no siguin propietats dels homes... O és que estaves borratxa quan et van fer l'enquesta?
És que si pareix que hi ha com un cert desconeixement de què implica realment. Sí. Però, canviant de tema, ens volies parlar també de les dones en la filosofia.
Doncs sí, i aquí començarem per una pintura. Per una pintura que tothom coneix, si no tota, almenys la part central. És l'Escola d'Atenes, de Rafael Sanzio.
Per supost.
Encara que els detalls del millor no els tenim a la memòria, però tothom té la part central on figuren les imatges de Plató i Aristòtil. No? És Plató assenyalant amb el dit i mirant al cel, i Aristòtil amb la mà ampla mirant amb els peus a terra. No? És emblemàtic de dues actituds contraposades, com són l'idealisme platònic i el realisme aristotèlic. No? Molt bé. Doncs aquest quadre, que és de 1510, pretén ser una representació dels filòsofs més rellevants de l'època clàssica, fins a l'època amb la que està pintat, que, com he dit abans, és 1510. Encara que la majoria són grecs, però hi ha també, per exemple, Averrois. Averrois, que és un filòsof del segle XII. Molt bé, i ara ve la qüestió. Apareixen representats 24 filòsofs. Aquí s'ha de dir allò de sempre, ni són tots els que estan, ni estan tots els que són, perquè, evidentment, no estan tots els filòsofs, òbviament, però sí els més rellevants, i bé, i tampoc són tots els que estan, perquè, per exemple, està Rafael. està un autorretrat de Rafael que representa un pintor grec, que és Apelles.
No?
O sigui que sí, que representa Apelles, que no era cap filòsof. Però bueno, ahí tenim 24 filòsofs. I ara la pregunta que et faig, Anna. Quantes dones diries que hi ha?
M'aventuro a endivinar que no seran moltes.
Efectivament, no havien de ser moltes. Bé, n'hi ha només una.
Només una?
Només una. Una filòsofa, matemàtica, astrònoma. Potser la primera filòsofa de la història, no, perquè coneixem filòsofes al jardí, però sí la primera matemàtica de la que tenim notícia de la història. Hipatia d'Alexandria. Hipatia o Hipàcia. Veureu escrit Hipàcia, encara que la transliteració del grec hauria de ser Hipatia.
I per què hi ha tan poques dones en aquest quadre? Quina trobes que és la raó?
Si vols la resposta curta, dos paraules. Societat patriarcal.
Ai.
I si vols la resposta una mica llarga, bueno, pues es comença pel principi. I quin és el principi? Doncs el principi és l'educació. L'educació ha patit sempre una doble discriminació, classista i patriarcal. Mm. És a dir, només per les classes poderoses, per les classes benestants i, evidentment, pels homes. Posaré un exemple d'Espanya, no? Espanya, la primera llei d'educació, que és una llei liberal, quan la paraula liberal tenia un sentit ben diferent, tenia un sentit liberal, suposava absolutista i, per tant, tenia un sentit progressiu, és la llei Moyano. Aquesta llei, que es diu Llei d'Instrucció Pública, de l'any 1857. Per primera vegada fa obligatori l'ensenyament dels 6 als 9 anys. De manera que està molt bé. I allà aquesta llei estableix que, cito literalment, en la educación primaria, en las enseñanzas elementary y superior de las niñas, se omitirán los estudios de, omitirán, o sea que no los habrán de fe, los estudios de agricultura, industria y comercio, geometría, dibujo lineal, agrimensura, física e historia natural, reemplazándose con labores propias del sexo, elementos de dibujo aplicado a las mismas labores y ligeras nociones de higiene domèstica. Amb això ja pots veure com... I estem parlant de la llei d'educació del 1857, l'esperit de la qual jo crec que arriba segur, almenys, fins a la llei Villar-Palasí, i no sé si en bona mesura continua encara amb alguna legislació. Les nostres àvies... les àvies, no vull dir les meves àvies, vull dir les senyores i els senyors grans d'ara, encara deien a costura. Les dones anaven a costura.
No anaven a classe, clar, anaven a costura.
Clar, els homes no. Els homes anaven a estudi. Mm. Anar a costura, anar a estudi, no? Si considerem l'inici, que és l'educació, I aquesta discriminació ja des del començament és molt obvi, perquè tan poques persones, tan poques dones, es podien dedicar a activitats intel·lectuals.
I no només tenien dificultats per a iniciar-se en aquests mons, sinó que si ho aconseguien després no ho tenien res fàcil.
Doncs no tenien fàcil, i l'exemple és justament el d'Hipatia d'Alexandria.
Aquesta Hipatia és la mateixa de l'Àgora d'Amenàbar?
Efectivament, coneguda per la pel·lícula Àgora d'Amenàbar, pel·lícula que reflecteix molt bé el context històric de la vida i mort en mans d'Hipatia d'Alexandria, que mor en mans d'una turba cristiana. Damasqui, que és un filòsof d'un segle, posterior, diu que l'assassinat d'Hipatia és un dels crims més repugnants comesos per l'Església. Això és un judici, pot ser exagerat, perquè la nòmina és força dilatada, però, sens dubte, és un dels més simbòlics.
Vale, i llavors què et pareix si ens dones un poquet de context històric? De quina època de quina època ve Hipàcia?
Aquest assassinat té lloc a l'any 415. I el context és l'edicte de Tessalònica de l'any 380 de Teodosi, que naturalment és Teodosi el Gran. L'edicte de Tessalònica del 380 prohibeix totes les religions i inaugura una persecució ferotge del paganisme. Ho diré literalment. Diu, ordenem que tinguin el nom de cristià catòlic qui segueixin aquesta norma. Aquesta norma és naturalment la norma del concili de Nicea del 325, que havia establert el dogma de la Trinitat, no? Diu, mentre que els altres, o sigui, els que no segueixen aquest dogma, els jutgem elements de ments i bojos, sobre els quals pesarà la infàmia de l'heretgia. Els seus llocs de reunió no rebran el nom d'esglésies i seran objecte, primer, de la venjança divina i després seran castigats per la nostra pròpia iniciativa que adoptarem seguint la voluntat celestial. I aquí acaba. I per si fos poc, Teòfil, que és el patriarca d'Alexandria, l'any 399, aconsegueix l'ordre de demolir tots els temples pagans d'Alexandria. I això és molt important perquè els temples, en concret el Serapeum, que era el temple de Serapis, estava la Biblioteca d'Alexandria, perquè la Biblioteca d'Alexandria ja no estava on havia estat tradicionalment, havia tingut una successió d'incendis, etc., i s'havia traslladat al Serapeum. I bé, va ser destruïda justament amb la destrucció d'aquests temples.
Però és comptat una gran tragèdia a nivell cultural.
Efectivament. I després de Teòfil ve el seu nebot, casualment, que es diu Ciril i que és encara més intransigent que el seu oncle. De manera que és el que organitza un terrible pogrom dels jueus i persegueix a totes les sectes cristianes que no són nicianes, per exemple, els novacians, no? Rodejat d'uns 500 monjos que formen una espècie de guàrdia de cops al servei del patriarca, doncs es dedica a assaltar i a destruir els temples de la civilització grecollatina. Fins i tot arriben a assaltar Orestes, que és, i això és una dada que després tindrà importància, Orestes, que és el prefectum, és a dir, una espècie del governador, perquè considerava que no era suficientment fanàtic, no?
En tot aquest context que ens estàs donant, no pareix el millor moment per a cultivar la filosofia.
Efectivament, és un moment d'odi general a la llibertat de pensament, però molt particularment odi al fet de ser dona, amb el cas del cruel destí d'Hipatia d'Alexandria. La misogínia la pots veure en l'acarnissament de la seva mort, no? Aquesta turba de monjos la despullen, la vexen, l'esquarteren. Sòcrates Escolàstic, que és un escritor eclesiàstic, diu literalment, explica la seva mort d'aquesta manera. Diu, uns matons temeraris i violents la van esperar quan tornava a casa, la van fer sortir del carro i la van arrossegar fins a una església anomenada Caesarium. Li van estripar la roba, li van esguinçar les carns del seu cos amb petxines esmolades fins que va exhalar l'últim alè. Van esquarterar el seu cos i es van dur les parts a un lloc anomenat Cinaron, on les van reduir a cendres. Aquesta és la mort que està també reflectida a la pel·lícula d'Amenàbar, no?
La veritat és que és tota una tragèdia. A més, perquè crec que consta parlar un poc del seu pensament, del saber que va cultivar.
Efectivament, poca cosa podem dir d'ella perquè l'obra va ser destruïda. No podem suposar que els cristians havien de dispensar a la seva obra un millor tracte que havien dispensat a l'autora. De manera que no tenim, no ens queda res, i tenim només 6 cartes de Cinesi de Cirene, que va ser un deixeble seu, donen una mica d'informació, sobretot sobre la seva tasca científico-matemàtica. Des del punt de vista de la filosofia, sens dubte, com el seu pare, ella era neoplatònica, no entrarem aquí en el que és el neoplatonisme, i dins del neoplatonisme, el platonisme és una filosofia que inaugura Plotí, però insisteixo, és més coneguda com a científica i sobretot com a matemàtica, perquè amb el platonisme, clar, però també amb el neoplatonisme, les matemàtiques són importants. Si recordes el lema que hi havia al frontispici de l'acadèmia, a l'entrada de l'acadèmia, era ningú no entri aquí que no sàpiga geometria.
Ah.
És a dir, la geometria era una introducció, una propedèutica imprescindible geometria és una sinècdoque per matemàtiques en general, no? Les matemàtiques eren una introducció necessària perquè es pensava que sense aquesta espècie de gimnàstica mental era impossible accedir a...
Era com la prova per als policies que tenen que estar en certa forma física, els filòsofs tenien que tenir la base de les matemàtiques.
Una gimnàstica intel·lectual, efectivament, no? Bé, i sobre això, doncs mira, matemàtiques, coneixem que va fer comentaris als elements d'Euclides, a l'aritmètica de Diofant i a les seccions còniques d'Apoloni de Perge. I és molt interessant perquè també va fer un comentari, el comentari, que el, a veure, és una època de comentaris, com serà l'època medieval, no? El seu pare havia fet ja un comentari a Gemegales Syntaxis, o sigui, la gran composició, o sigui, la traducció de Ptolomeu. Nosaltres no la coneixem així, no la coneixem per la gran composició, sinó que la coneixem pel Almagest. I l'Almagest és l'obra que a través, Almagest és un nom àrab, a través doncs, dels àrabs arriba a la cultura occidental i està a la base de tota la, del sistema ptolemaic i, per tant, de tota l'astronomia fins a la revolució científica i al heliocentrisme. I, per últim, és important també l'astronomia. Va millorar l'astrolabi. L'astrolabi és un aparell per observar els cossos celestes i se li atribueix fins i tot la invenció d'un aparell, del aeròmetre, que mesura de l'aire, però que és un aparell que serveix per mesurar la densitat dels gasos. De manera que, bé, és una llàstima que només tinguem aquestes dades externes i no coneguem res de la seva obra i de la seva filosofia.
La veritat és que és una pena. I ens queda poc temps, però no m'agradaria tancar aquesta secció sense comentar un poquet que la filosofia també ha tingut presència al feminisme com a tal.
Sí. Hi ha un altre aspecte, no?, de la visió de les dones en la filosofia, en les obres dels filòsofs, no? El pensament feminista ha reinvestigat i analitzat críticament el que es diu el cànon de la filosofia, és a dir, aquells autors que es consideren, saps que hi ha un cànon literari, però simplement aquells filòsofs o aquells autors, aquells pintors que es consideren més importants, no? Bé, doncs, el cànon, evidentment, i aquest és un primer punt, és un cànon misògin, com ja hem vist, no? És a dir, hi ha l'exclusió absoluta de les filòsofes, no? Hi ha un llibre molt interessant, que és la història... història de la filosofia de les la història de les dones en filosofia, ara no ho recordo, amb la que l'autora fa un còmput de totes les filòsofes des de a l'època clàssica fins a l'any 500 després de Crist. Tenim 15 filòsofes, que vol dir simplement 15 noms, perquè pràcticament, com parlarem el proper dia de les filòsofes del Jardí d'Epicur, no coneixem pràcticament res. 16 fins al 1500, o sigui, del 500 al 1500, i fins al segle XIX, només 36 filòsofes, de manera que, si tu mires, aquest és el lamentable panorama, és a dir, el cànon filosòfic, efectivament, el cànon de la filosofia exclou a les dones, no? Què hem de fer sobre això? Pots revisar el cànon. I això s'està fent. I, per exemple, mira, per un exemple, avui en dia als instituts s'estudia, dels 6 o 7 autors principals que s'estudia, està Simone de Beauvoir, per exemple. Tu has estudiat a Simone de Beauvoir,
segur. He estudiat a Simone de Beauvoir, filosofia, segon de batxillerat.
A segon de batxillerat, efectivament.
Un descobriment, la veritat.
Efectivament. I, bé, la segona qüestió és la misogínia explícita dels filòsofs, no? A veure, no esmentaré, perquè em fa molta vergonya, les coses que han dit filòsofs molt importants de la dona, no? Aristòtil, per exemple, que és l'home més important, sens dubte, de la història de la humanitat, pensa que va inventar tres ciències. Quan nosaltres pensem en algun científic important, bé, és un científic que sí, fa aportacions rellevants dins d'un context d'una ciència ja creada. Bueno, aquest senyor inventa tres ciències, la biologia, la metafísica i la lògica. Bé, doncs aquest senyor deia unes coses sobre la dona que són tal. Això és important perquè hi ha un llibre, un parèntesi molt interessant, que és per què persones intel·ligents diuen coses idiotes i fan coses idiotes. És un llibre que hauria de ser en fi, que hauria de llegir tothom, no? Bueno, i la resposta és que, com deia Marx, ningú no escapa a la seva època. De manera que Aristòtil, per exemple, també va defensar l'esclavitud. Pensava que era natural, no? Com pensava que la inferioritat de les dones era una cosa natural. Bé, aquesta és la segona passada. I, per fi, el biaix que trobem a filosofia en conceptes de gènere, no? I amb això acabaríem.
I amb això acabaríem, però tenim un costum així a aquesta secció, a Variant Pi, que és tancar amb una frase, amb una cita. Què tenim aquesta setmana?
I avui, excepcionalment, m'has de permetre acabar amb una cita d'Einstein. No té a veure amb el tema d'avui, sinó amb el tema d'actualitat. la infame invasió de l'exèrcit rus contra Ucraïna. Se subratlla l'adjectiu rus front al substantiu exèrcit. Anteposar l'adjectiu al substantiu és la premissa que instiga a treure'n la conclusió equivocada. I en aquests casos, l'error no és solament intel·lectual. Per això vull concloure amb aquesta reflexió d'Einstein sobre el substantiu, sobre allò substantiu. I cito. Diu Einstein, passo a parlar del pitjor engendre que hagi sortit de l'esperit de les masses. L'exèrcit al qual ho diu, que algú sigui capaç de desfilar tan orgullós al so d'una marxa militar, és prou perquè mereixi tot el meu menyspreu. Ha rebut cervell per error, en tindria prou, amb la medul·la espinal.
I això ens diu Rafa Sartorio, que va dirigit sobretot a aquest, subjecte, a aquest exèrcit enfront a l'adjectiu rus. Moltes gràcies, Rafa Sartorio, per la secció que ens has preparat per aquesta setmana dedicada al Dia Internacional de les Dones, i ens veiem la setmana que ve.
Moltes gràcies a tu, Anna, i ens veiem.